Benvinguts i benvingudes a Octaedro Educació, un espai de trobades amb autores i autors de diàlegs entorn a llibres per a poder continuar pensant si una altra educació és possible. Avui parlarem del llibre Mòbils i pantalles a les infàncies i adolescències, Addictes o amants, de José Ramón Ubieto. Benvingut, José. És un plaer tenir-te amb nosaltres. Moltes gràcies per venir. En primer lloc, et convido a presentar-te, si vols, compartir una mica qui ets, la teva trajectòria, el teu dia a dia, projectes en els quals estiguis immers, i que tu vulguis.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Em dic José Ramón Ubieto, jo sóc psicòleg clínic i psicoanalista. Col·laboro com a autor i com a docent a la Universitat Oberta de Catalunya i a la Universitat de Barcelona. Escric regularment a La Vanguardia, al Periòdico de Catalunya i a Catalunya en plural. I des de fa 40 anys em dedico a l'àmbit de la infància i de l'adolescència com a professional. He escrit diversos llibres, alguns relatius a les problemàtiques habituals de la infància i de l'adolescència, o sigui el PDAH, el bullying, les pantalles, que és el motiu de recerca que m'ocupa des de ja fa uns anys. He publicat diversos llibres i ara acabem de publicar aquest llibre, també en la versió catalana, que mira d'analitzar un fenomen molt actual i molt preocupant també, que és com les pantalles incideixen en la subjectivitat, no? En la vida dels infants i dels adolescents.
Addictes o amants, com ens ajuda a entrar a partir d'aquesta pregunta a la complexa relació que hi ha entre els infants i adolescents amb les pantalles i els mòbils? Què permet fer-nos aquesta pregunta?
Les infàncies i les adolescències sempre han estat, des de ja unes dècades, motiu de preocupació perquè sabem que es tracta d'etapes vitals vulnerables on s'ha d'estar present i on s'ha d'analitzar i acompanyar tot aquest procés, que no és fàcil ni tampoc està monitoritzat, no? Necessitem inventar i resoldre problemes segons també es van presentant i a cada època prenen formes diferents, no? Per tant, és important comprendre quin ús fan els nanos i els adolescents dels subjectes que estan al seu voltant, no? En aquest cas, quan nosaltres fem recerca, si els preguntem als mateixos adolescents, als seus pares i als educadors, com es defineixen ells en relació a aquesta tecnologia, la majoria diuen que són addictes, però segurament confonen dues excepcions de la paraula addictes, no? Una es refereix a una patologia clínica, una dependència, i una altra es refereix a aquesta passió o afició que tots tenim per alguna cosa, no? Si ens fixem a les dades que tenim ara a la comunitat científica, és al voltant d'un 3,5% seria els nanos o adolescents que tenen una addicció clínica, és a dir, que tenen una patologia relacionada amb la compulsió a aquesta tecnologia. Si comparem aquesta dada, 3% en un 95%, que és més o menys el percentatge de nanos que tenen un smartphone, que l'utilitzen, veiem que no és una dada molt elevada. Tot això, en termes absoluts, és a dir, el nombre d'adolescents, que és un 3%, a l'estat espanyol és al voltant de 50.000, és a dir, que és una dada important. Però hem d'entendre que denominar com addictes per un 3% al 95% no correspon. D'altra banda, hi ha una altra raó per la qual no ens serveix gaire la paraula addictes per definir què fan. I és que addicció vol dir sense paraules. Addicció és la relació que tenim amb un objecte, que pot ser l'alcohol, pot ser la màquina escurabutxaques, pot ser el sexe o qualsevol altre objecte, en el qual nosaltres no necessitem a l'altre per gaudir. Basta la relació directa a l'objecte, no? En canvi, els adolescents, quan utilitzen la tecnologia, la utilitzen per generar vincles. Molts d'aquests vincles són simplement connexions, és a dir, són una mena de vincles molt més febles, no? Però busquen apropar-se a l'altre, no? Xatejar amb l'altre, postejar a Insta perquè tothom ho miri, perquè ho reconegui, És a dir, que el patró d'ús no és el patró d'un addicte, és el patró més aviat d'algú amant en el sentit de que cerca el vincle amb l'altre. Evidentment, ser amant no vol dir eliminar els riscos, perquè l'amor sabem que té una dimensió alienant, una dimensió de dependència emocional, però és una mena de dependència diferent a l'addicció. I la tercera raó per la qual no ens convé parlar d'addictes és perquè si ens adrecem als adolescents, si volem ser els seus interlocutors, és a dir, escoltar activament allò que ens diuen i acompanyar-los, no els podem anomenar amb una paraula que és una paraula criminalitzadora i, com hem vist, a més, és falsa. Per tant, ens hem d'adreçar com a persones que tenen dificultats i fins i tot dependències i usos problemàtics de les tecnologies.
Ara parlem dels riscos cognitius associats a un ús excessiu de les tecnologies digitals. Com pot afectar aquest ús a llarg termini?
Bé, els riscos que impliquen les tecnologies són diversos, podem parlar més abastament, però ara ens refereixes als riscos cognitius que tenen que veure segurament amb el risc més important de les tecnologies, d'aquestes tecnologies, que és el segrest de l'atenció, no? És una tecnologia, és una indústria que neix amb la voluntat de monopolitzar, focalitzar la nostra atenció, per això es diu l'economia de l'atenció, perquè és quan es monetitza el controlar l'atenció, fan rendiment econòmic d'aquesta dependència, no? Per tant, aquests riscos són molt evidents i ja sabem, no tenim estudis de llarg termini, però sí, ja tenim estudis a curt i a mig termini que ens indiquen que hi ha problemes de comprensió lectora. Molts d'aquests nanos i adolescents llegeixen més en pantalles que en paper i això dificulta la comprensió perquè la lectura és una lectura molt més superficial. Això ens passa també als adults. Després tenim problemes en la memòria perquè aquesta tecnologia tendeix a suprimir la memòria. No cal que exercitis la memòria perquè ja el disc dur és la teva memòria, internet és la teva memòria externa que s'ocupa d'aquesta qüestió. I la memòria és molt important, no és un simple hàbit de repetició. La memòria és el que preserva el passat, no? És el que ens garanteix que el passat és un element de futur, perquè sense passat no hi ha futur i, per tant, aquesta relació que tenim amb el temps i la memòria és molt important. D'altra part, un element important pel desenvolupament del pensament i de la invenció són els espais buits, els intervals que hi ha a la vida, no? Si ens fixem, aquesta tecnologia és una tecnologia que va contra l'espai buit, no? El temps és un element que es genera a partir sempre d'una alternança, no? Una alternança entre la presència i l'absència, entre allò que està ple i allò que està buit, entre l'exterior i l'interior. Què passa amb aquesta tecnologia? Que tot és exterior, tot està ple i tot està present immediatament, no? Per tant, al no haver-hi aquest interval, és difícil que sorgeixi el pensament, no? La invenció requereix sempre un buit, fins i tot requereix a vegades avorriment. I aquest problema, aquesta manca d'interval i, per tant, manca de ressort de la invenció, és un problema que aquestes tecnologies van agreujant i que amb el pas del temps generen unes dificultats d'afrontar aquests buits i també la solitud que implica a vegades el buit. A banda d'aquests riscos que hem parlat, hi ha també altres riscos importants relatius a la salut mental i que estan relacionades amb tres aspectes que els infants i especialment els adolescents han d'abordar la seva vida per devenir adults. Un és construir-se una identitat. Un altre és tenir un sentiment de pertinença, de no estar sols, de no ser uns friquis i pertànyer a un grup. I l'altre és cohabitar amb el cos, que és un cos a l'adolescència, un cos nou, un cos sexuat, que els hi reclama i els hi exigeix sempre satisfaccions i, per tant, han de trobar la fórmula per resoldre aquestes qüestions. A la era analògica la resolíem doncs, amb els recursos que teníem al nostre abast, que bàsicament eren els models familiars, els models educatius, els ídols que cadascú tenia i, evidentment, la pandilla dels amics. No? Ara, a tot això s'afegeix el món digital, que és un nou escenari on aquestes qüestions també les poden plantejar i mirar de resoldre. No? I això ens fa veure com hi ha alguns riscos que s'exacerben a aquesta escena digital. No? Si parlem de la identitat, què pot passar quan algú es creu que tot allò que rep allà, els likes, els amics, són de veritat? Doncs pot ser que tingui una imatge de si mateix massa narcisista. Però pot succeir a l'inrevés, que agreugi els sentiments de poca cosa, els sentiments negatius, i això li afavoreix ideacions suïcides, autolesions, conductes més autodestructives. En la pertinença trobem també la mateixa assumpte. Pot ser que algú, per sentir-se inclòs en un grup, hagi d'excloure els altres, i això és el que veiem quan veiem el ciberbullying, que és una manera d'agafar algun poc expiatori perquè els altres quedin tranquils. No? Llavors, les xarxes socials s'afavoreixen que aquest sentit de pertinença a un grup impliqui l'exclusió o la segregació d'altres. No? I també implica, evidentment, situacions d'aïllament social per no poder pertànyer a aquest grup al qual un voldria pertànyer. No? I pel que fa al cos, doncs, trobem també elements molt negatius que tenen a veure amb aquestes imatges idealitzades que poden revertir després en trastorn de conducta alimentícia, poden devenir disfòrmies, és a dir, en situacions en les quals un no es veu d'acord amb aquella imatge. I si parlem de la sexualitat en concret, tenim un problema important, que és el consum massiu de porno, que deforma la realitat sexual de l'adolescència, que no correspon a aquestes imatges, que són imatges molt agressives, molt sàdiques, i que poden, en algunes persones, sobretot les més vulnerables, induir a la idea de que aquesta és la realitat sexual que els espera. No? Per tant, tots aquests riscos són riscos molt importants que hem de tenir presents i que és per això que hem de mirar d'acompanyar-los en la regulació, en la prohibició d'alguns espais, però també amb l'alfabetització i l'educació digital.
Quines estratègies recomanaries en general i també a pares i educadors per a fomentar la cura de la salut digital en els nens i adolescents?
Podríem resumir, al llarg del llibre anem desenvolupant aquestes estratègies amb més extensió, però per resumir-les podríem agrupar-les en tres tipus d'estratègies. No? La primera és la desconnexió. Necessitem estar menys temps a les pantalles. Aquesta desconnexió vol dir que hem de preservar alguns espais que han de ser lliures de connectivitat, espais perquè la presència, el cos a cos, sigui un element de vincle. I això vol dir que a casa, a la família, hi ha alguns espais molt importants que s'han de preservar. Un és el son, perquè els adolescents estan dormint més o menys una hora, hora i quart menys del que haurien de dormir. La causa fonamental és perquè estan connectats. No? Per tant, aquest és un espai que s'ha de preservar i els dispositius no haurien d'estar a l'habitació. Després, un altre espai important a la família que s'ha de preservar també és l'espai dels deures i de l'estudi. Hi ha algunes escoles que prioritzen i que a vegades ofereixen deures i aprenentatges només amb dispositius digitals. I això implica un problema perquè vol dir que després a casa també han d'utilitzar aquests dispositius. I el problema és que aquests dispositius, la seva presència despista, no? I fa que molts d'aquests nanos ens comenten a consulta que comencen a treballar amb el seu mòbil, amb el seu ordinador, i al cap de poc, ràpidament, reben una notificació o qualsevol altre aspecte, no? Per tant, és important que els espais de deures també estiguin preservats d'aquests. I després hi ha un espai molt important a les famílies, que són els moments de trobada al voltant de la taula, no? Els moments de sopar, dinar, perquè són moments que estan estudiats i sabem que són un dels factors de protecció acadèmica més important. Perquè és un moment on es pot conversar amb els pares dels problemes que hi ha a l'escola, dels possibles assetjaments, de les possibles dificultats entre amics o entre professors, no? Per què fa l'escola? També s'han de preservar espais. No? El pati és evident que és un espai que millora molt sense mòbils perquè obliga d'alguna manera o fa que els nanos hagin de cercar altres activitats, com pot ser físiques, com pot ser de conversa, o artístiques o de qualsevol altre tipus. No? Aquesta és una primera estratègia. Aquesta desconnexió requereix que sigui també col·lectiva, perquè no només implica a una família o un adolescent, sinó que implica a totes les famílies i a tots els adolescents. Per tant, ha d'haver-hi un moviment col·lectiu, com ja s'està produint per part de moltes famílies, i també ha de ser consensuada per tal de que el ritme no deixi al marge algunes famílies que ara, a dia d'avui, no són tan conscients o no poden fer aquesta desconnexió de manera tan fàcil. La segona estratègia és endossar millor les pantalles. Això vol dir que cal una alfabetització digital. Usar-les millor, què vol dir? Doncs vol dir saber que les pantalles i la tecnologia no és només un problema tècnic. Els problemes tècnics normalment els adolescents els resolen pròpiament perquè és una tecnologia molt intuïtiva. Però aquesta tecnologia forma part del modus vivendi, de la convivència, i per tant calen uns principis i uns valors per usar-la. No? Per exemple, la privacitat. Cap família penja les seves fotos, fotos familiars al balcó de casa seva o a la porta d'entrada, sinó que la reserva a la seva intimitat. Però, en canvi, a les xarxes socials veiem com moltes famílies pengen a Facebook fotos dels seus fills sense haver-los demanat permís i sense ser conscients de que això deixa una empremta digital. No? Per tant, alfabetitzar vol dir aplicar els principis que fem servir a la vida analògica perquè també serveixen a la vida digital. El respecte. Hi ha molts insults, hi ha molts missatges i amenaces a les xarxes socials que no fem a la vida física i, per tant, no els hauríem de fer tampoc aquesta vida digital, no? I podríem continuar amb l'equitat, amb la solidaritat. I també un element que forma part de l'alfabetització digital és reconèixer la diversitat. Els algoritmes no estan a favor de la diversitat, no? Els algoritmes, més aviat, el que produeixen és una repetició ad infinitum, sempre la mateixa música, la mateixa, els mateixos memes, els mateixos vídeos, les mateixes temàtiques, perquè és la manera en què aconsegueixen més fidelitat, no? Però hem d'introduir a l'alfabetització digital la diversitat i ensenyar-los que hi ha altres coses també que poden ser interessants vinculades a la literatura, a l'acció social, al pensament, etc. I finalment, la tercera estratègia, molt important, és reconèixer que hi ha vida més enllà de les pantalles i que, per tant, cal que la presència sigui un element, que hi ha alternatives presencials vinculades a l'esport, vinculades a les trobades familiars, a les trobades amb amics, no? Però aquesta presència que ha d'estar vinculada a l'atenció i al desig, és a dir, no cal només estar amb els fills, cal també estar amb desig i amb atenció, requereix també que hi hagi algunes polítiques, després podem parlar, que compensin per les famílies més desfavorides aquesta opció d'alternatives presencials.
Moltes gràcies, José. Ha estat un plaer. Gràcies a tots els nostres oients i fins al pròxim episodi.